Benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentres, un nou especial de Mentre Mentres per aquest Sant Jordi 2024 i m'acompanya la Montserrat Nogueres. Montserrat, benvinguda a Mentre Mentres. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, aquí molt contenta d'estar aquí.
Montserrat, per fi s'han acabat les traduccions d'Eurípides de la Bernat Metge. És una fita, diguem-ne, històrica, perquè era un dels deutes pendents. Hem entrevistat a la Marta Oller, en Jaume Almirall, i anteriorment havíem parlat amb en Jordi Pàmies, amb altres persones, justament que n'heu format part d'aquest consell assessor, aquest consell traductor, d'aquesta gent que heu estat escollits, diguem-ne, per traduir peces d'Eurípides. El teu cas, però, és singular. Quan vaig parlar amb els editors de la Bernat Metge, em van dir que, justament, el teu cas marca un precedent, i és que fins llavors les obres a la Bernat Metge es traduïen en prosa, i en el teu cas, o a partir del teu cas, parlem de l'any 2019, es decideix introduir el vers, la mètrica, i avui això ens servirà per introduir molts dels aspectes concrets. Estem parlant del volum desè, que va aparèixer el 2019, és el Cíclop i Resos. Parlem una mica de com va ser també escollir aquests dos volums, perquè té a veure alguna cosa amb la teva tesi, i també amb aquestes qüestions, diguem-ne, més vinculades també als criteris de la Bernat Metge per editar.
Sí, de fet, a mi em van proposar, efectivament, assumir aquest volum dècim, que és el més especial, diguem, dins de la col·lecció Eurípidea, perquè es diu Eurípides, el títol de volum és Eurípides, tragèdies, però de fet conté dues peces, que una sí que és una tragèdia, però no és d'Eurípides, i l'altra sí és d'Eurípides, però no és una tragèdia. És el Ciclop. Em van proposar fer aquest volum precisament perquè conté aquest Ciclop d'Eurípides, que no és una tragèdia, sinó que és un drama satíric. I diguem que com que havia fet la tesi sobre aquest tema, doncs era una oportunitat també de fer una traducció potser enfocada també a presentar aquest gènere que és desconegut. I bé, doncs el Resus també era un repte perquè és una tragèdia atribuïda a Eurípides, atribuïda a Eurípides, però que es diu que no és d'Eurípides. Jo això no ho tinc molt clar, és a dir, que no sigui d'Eurípides. És un dels enigmes que hi ha, no?, a propòsit d'aquesta obra. I pel que fa al que deies de si és en vers i que va sentar un precedent, haig de dir una cosa, jo no era conscient que estava fent alguna cosa problemàtica. No m'havia plantejat que el fet de traduir en vers impliqués canviar estatuts de la Bernat Metge. No n'era en absolut conscient. Per mi era una qüestió de necessitat de traduir des d'una perspectiva de respecte al text d'Eurípides. I respectar el text vol dir diverses coses. Evidentment, traslladar el sentit al català en la mesura del possible, traslladar el sentit del text vol dir també tenir en compte que es tracta d'un text teatral, per tant, intentar fer un text que sigui fresc, un text que llisqui, un text que sigui fàcil d'entendre, espontani, però el teatre va ràpid, no? I per tant, escoltant, un ha d'anar poder seguint l'argument, un ha d'anar poder seguint el text sense haver de parar-se a pensar, ai, ara, què diuen, no? I respecte pel text també vol dir el fet de traslladar que es tracta d'un text poètic, traslladar el vers, que de vegades amb les traduccions en prosa, si un no és especialista, pot perdre de vista que l'original és un text poètic. Per tant, a mi em semblava que era una qüestió necessària, que era una qüestió d'alguna manera irrenunciable. Després haurà sortit més bé o més malament, però per mi formava part d'aquesta voluntat de, sí, és a dir, de ser fidel d'alguna manera al text, o de respecte, que diria jo, no? De compromís amb el text, de compromís amb l'autor.
Estem parlant, doncs, com ja has introduït, no?, de dues obres singulars en la trajectòria d'Eurípides. Comencem, doncs, pel Cíclop, que d'alguna manera també és objecte de la teva tesi, pel mateix motiu, l'estudi del teatre satíric. Si podem dir, a tall general, no?, una mica les qüestions que una mica afecten a la investigació del que entenem per teatre satíric, sobretot en l'àmbit grec. Hauríem de parlar, doncs, que és un gènere que se'n conserven poques obres, sobretot fragments, i després hi ha aquesta qüestió, no?, que segurament quan un estudiant comença a estudiar, no?, de les primeres coses que se li diuen és: pensa en Aristòtil, tenim la tragèdia, però no tenim la comèdia.
Sí, de fet, Aristòtil també deixa orfe el drama satíric, poc que en parla, eh? El que passa és que l'ombra d'Aristòtil és molt allargada. No ens diu res sobre el drama satíric, però sí que ens deixa amb una anotació molt misteriosa sobre sàtirs i l'origen de la comèdia, que jo penso que ha viciat molt la discussió, no solament sobre la tragèdia, sinó també, naturalment, la nostra visió sobre aquest gènere, que, com has dit molt bé, és un gènere perdut. Només es conserva una obra sencera, que és el Ciclop, i bé, fragments, molts de fragments, i la dificultat de reconstruir aquest trencaclosques. Nosaltres, els filòlegs clàssics, ja treballem amb trencaclosques i els recomposem de la manera que ens sembla. Però diguem que el drama satíric és un repte particular, perquè a més ens posa, ens instal·la, per una via lateral, per dir-ho així, però ens instal·la al cor del que és l'espectacle tràgic i què volia dir, què podia significar per als atenesos, per als grecs antics, la tragèdia.
Llegeixo textualment de la teva introducció, justament, no?, que parles dels ciclops i dius: els ciclops de l'Odissea i la comèdia d'Eurípides són el revers de la civilització, i dius també que són monstres impius que no reconeixen els déus ni les seves lleis. I fas una referència justament tota l'estona a l'Odissea, que després serà molt important també en el cas de Resos, com una única font directa, que és justament Homer, els poemes homèrics. Què estem parlant, doncs? Que realment hi ha una relació directa amb aquests personatges també amb el gènere? O això no necessàriament? És a dir, els cíclops com estan plantejats des d'un punt de vista satíric?
És una pregunta molt interessant. De fet, la idea del ciclop, els ciclops, com l'encarnació, no?, de la amoralitat, per dir-ho així, ja està en l'Odissea. És a dir, el que fa Eurípides és recollir i donar-li una forma específica. Aquesta forma específica és complexa perquè, naturalment, inserim el personatge d'Ulisses i dels ciclops en un univers presidit pels sàtirs, per la presència dels sàtirs. I això vol dir, en la mesura que els sàtirs són criatures de Dionís, vol dir en un univers dionisíac. Per tant, es tracta de reconstruir la història del ciclop i la lluita entre Ulisses i el ciclop, tal com l'explica Homer, però reconstruïda escènicament amb aquest referent que són els sàtirs. Per tant, sí, davant del repte, no?, que representa això, els ciclops encarnen aquesta immoralitat, això que es diu en grec la sevella, és a dir, la manca total i absoluta de respecte als déus, perquè el ciclop no nega que existeixin els déus. De fet, ell mateix és fill d'una divinitat, no? Senzillament, tant se li dona, tant més, no? Els envia a rodar, perquè ell està totalment autocentrat. I que es tracta és de construir escènicament, justament, aquest egoisme, aquest només pensar en ell mateix i d'enriure's totalment dels déus i de les seves lleis, construir-lo en un espai escènic on precisament el centre, encara que no sigui visible d'entrada, però ho va sent escènicament cada vegada més, hi ha el déu Dionís. No és una ofensa feta als déus, que tindrà un càstig, igual que el té l'Odissea, perquè, de fet, a veure, a l'Odissea, Ulisses li buida l'ull al ciclop com una part d'un pla per poder escapar de la cova on està presoners. En el cas del ciclop d'Eurípides, no hi ha la roca que bloqueja la sortida de la cova. Per tant, en principi, es podrien escapar perfectament d'allà, no necessitarien deixar-lo sec. Diguem que això, aquest deixar-lo sec, de clavar-li l'estaca, prèviament haver-lo emborratxat, forma part d'aquest càstig, un càstig en el qual es confonen deliberadament la mà d'Ulisses, el braç d'Ulisses i dels seus homes, i l'acció del déu, de Dionís. Per tant, efectivament, l'ofensa del ciclop als déus és una ofensa, que ho és a l'Odissea i ho és en el cas de l'obra d'Eurípides, però la novetat, per dir-ho així, que no és ben bé una novetat, perquè el vi també té un rol important a l'Odissea, senzillament que està més desenvolupat en el ciclop, en el càstig, intervé Dionís.
Mm-hmm. Mm-hmm. I una altra qüestió en relació amb aquest ciclop és que, com dius a la introducció, n'hi hauria d'altres de ciclops escrits per, també per comediògraf, representa.
Sí, de fet és un tema de repertori pel que veiem, perquè, a veure, hi ha efectivament obres amb el títol ciclop que se'ns han perdut per nosaltres, per començar del que era la comèdia siciliana que coneixem només per fragments d'un autor que es diu Epicarm. I tenia efectivament un ciclop, igual que tenia unes sirenes, no? Igual que tenia Amic i altres títols, que després retrobem en el drama satíric i també en les comèdies que eren de tema mític. Hi ha un altre autor tràgic que també havia fet, Arístias, té un precedent d'un ciclop que només coneixem per un vers que s'ha conservat, però, per exemple, el tema del ciclop el trobem en un altre autor còmic, que és Cratí, que va tenir una obra que es diu Els Ulisses. Fa molta gràcia, no? Ens hem d'imaginar un cor format per personatges, una rèplica d'Ulisses, i en allà també hi surt un ciclop que devorava els homes d'Ulisses, això sí, amb tota mena de salsetes. El tractament és molt diferent, de fet, del d'Eurípides. Diguem que en el cas del drama satíric hi ha tot un llenguatge sacrificial que va lligat precisament a la idea d'impietat del monstre, i que això no ens consta que hi fos, també és veritat que se'n conserva només un parell de fragments, però no ens consta que hi fos en la comèdia de Cretí.
Estem parlant també d'aquestes singulars edicions que, com són crítiques, podem adentrar-nos molt més en profunditat en qüestions com podrien ser lingüístiques. Hi ha una de les notes, justament, de Resos, que fa referència al cíclop, i és un terme que designa el veure el contingut d'una copa d'un sol glob, i dius que és un terme propi de la comèdia, que també és present en el cíclop, i dius que la complaença excessiva en la beguda és una característica que els grecs atribueixen als tàcits i als escites, i doncs dones més referències, no? És a dir, hi ha qüestions, diguem-ne, lèxiques, hi ha qüestions també que fan referència estrictament a aquest gènere del qual parlem.
Jo no crec que en el cas del Resos la referència a la beguda sigui una referència al drama satíric. És a dir, penso que senzillament, òbviament, en el drama satíric hi ha referències a borratxeres perquè és el gènere que és, un gènere que posa Dionís i, per tant, la beguda en el centre. No, en el cas del Resos és a l'imaginari, de tracis, de cites, com gent que veu el vi pur, cosa que és absolutament incivilitzada, això només ho fan les criatures de Dionís i aquests, diguem, no? Els forasters. Els grecs no, els grecs veuen el vi amarat, el vi barrejat amb aigua. Ja dic, no penso que sigui una referència, o almenys jo no ho veig així, potser algú ho veuria com una referència a Dionís, i jo, sincerament, m'acosta d'interpretar-ho així, no ho veig així.
I en aquest sentit, també hi ha una altra referència interessant que comentes, que d'alguna manera són una concomitància en les dues, que és aquesta concreció, diguem-ne, de localització dels espais en les tragèdies que no passa amb l'Odissea.
Sí, és veritat. És veritat, el ciclop passa a Sicília, té una escena, i és veritat, dius, i per què, no? I fins i tot hi ha alguns estudiosos que hi han buscat una mica els trespes al gat i relacionar-ho, doncs, per exemple, amb fets històrics, amb l'expedició atenesa a Sicília, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. No ho sé, també a Sicília com a terra de tirans, no? I es pot veure que el ciclop de vegades se l'analitza com un personatge que construeix la seva identitat a partir, no, del que són els tòpics dels tirans, els tòpics propis de la tirania. Ja dic jo, en la pròpia introducció, també ho miro d'explicar, això, de que compta en pensar en que el ciclop encarna un determinat estereotip amb una voluntat política. A mi tampoc no m'ho sembla. Jo penso que s'agafen estereotips de l'època per construir aquesta imatge de l'arxiimpiu, per dir-ho així, de la persona que no respecta els déus, i en aquest sentit ens utilitzen estereotips de l'època, penso jo.
I en relació amb aquesta qüestió, el fet de que Ulisses sigui un dels protagonistes d'aquesta comèdia, com hem de llegir-ho, això?
El fet que, perdona, que
Ulisses sigui protagonista
del drama satíric. De fet, ja és això, el drama satíric sempre agafa els personatges de la tradició mítica i amb la seva història, amb la història que porten, i es tracta d'inserir, de refer aquesta història a dins un marc dramàtic, mar teatral, que està marcat per la presència del sàtir, això vol dir de Dionís. I d'efectes pràctics del que es tracta és d'anar hibridant d'alguna manera els referents que aquests personatges porten amb ells amb els referents que venen de la banda dels sàtirs. Això és un experiment teatral molt interessant des del punt de vista lèxic. És clar, aquí la feina com a traductor és sempre intentar acostar precisament al lector, que naturalment no té per què ser especialista, l'originalitat d'aquest experiment, finalment, que consisteix, jo dic, d'alguna manera que es tracta d'agafar la tradició, transformar-la, però alhora preservant. És important de preservar, és important que un pugui reconèixer el Ciclop d'Homer, que un pugui reconèixer l'Ulisses d'Homer. Naturalment que hi haurà canvis. Són canvis perquè hi hagi aquesta compatibilitat i perquè d'alguna manera l'heroi es pugui emmirallar en el món dels sàtirs i la inversa, els sàtirs en el món de l'heroi. És un fenomen que passa dramàticament, que ens construeix a través del llenguatge dels rols. És així, funciona d'aquesta manera. Llavors, per què Ulisses i no un altre? Si mirem la llista de drames satírics, veurem que circulen personatges de tota mena. Hèracles té una presència privilegiada en els títols de drama satíric, però Ulisses també és aquest tipus d'heroi, per dir-ho així, que es presta això, perquè és un heroi astut, un heroi que menteix, cosa que també fan els sàtirs. Els sàtirs, si poden, menteixen, no? Si poden, són covards. Ulisses té una tradició al darrere de tractament d'aquest personatge, precisament com un mentider, ja ho és a l'Odissea, un covard. De fet, precisament abans parlàvem de Picarno, si no recordo malament, té una comèdia atribuïda que es diu a l'Ulisses Automolo, és a dir, el desertor. És un senyor que si les coses posen lletges i se'n va. En aquest sentit, es presta a la comèdia i es presta al tractament humorístic. És un personatge que és compatible. Ara, si em diguessis, aleshores, d'això es desprèn que en el drama satíric només hi desfilen aquells herois de la tradició èpica que són compatibles amb el món dels sàtirs, normalment jo crec que qualsevol estudiós et diria doncs sí, per dir-ho jo, o en tot cas amb un percentatge molt elevat, sí. Jo no n'estic tan segura. No n'estic tan segura. És a dir, ens falten masses peces al trencaclosques perquè penso que al final qualsevol personatge, si li trobes el punt, el pots fer casa amb els sàtirs. Hi ha manera de que s'emmiralli en aquest món tan particular d'accessos, que és el món dionisíac, i al revés, que els sàtirs s'emmirallin amb ell.
I saltem, doncs, aquesta segona obra que hi ha en aquest volum, que és Resos, que, com deies, dubtosa autoria, no tan dubtosa per part teva. En quin punt, doncs, hi ha tota la bibliografia establerta que comentes en la introducció?
A veure, la qüestió de l'autoria. Ara, jo crec que tal com està, penso que està molt establerta l'opinió de que Els Resos és una obra del segle IV. És una obra d'autor desconegut. Hi ha un estudiós en concret que ha tret diverses monografies i que defensa capa i espasa, que és l'obra probablement d'un actor del segle IV que coneixia molt bé el repertori euripideu, que per davant del segle IV és l'autor és el poeta més representat, diguem, el tràgic més representat. Coneixia de memòria tirades senceres, peces senceres d'Eurípides, i aleshores fabrica una mena de barreja, de tot un argument, utilitzant el llenguatge i els girs que són propis d'Eurípides. Però l'obra no seria d'Eurípides, és una burda còpia. Jo penso que aquesta opinió, d'alguna manera, clar, jo, per la impressió que m'ha fet, llegint la bibliografia, ha quallat molt i s'autoalimenta pel motiu que darrerament l'interès pel teatre del segle IV ha anat en augment. I és com una mena de remolí, com que m'interesso més pel teatre del segle IV, em sembla més que encaixa la idea d'un Resos que ens permet de veure més com funcionava aquest teatre del segle IV. Però, diguem, a nivell objectiu, el Resos és una peça estranya per diversos motius. És una peça que, per mi, hi ha els signes de la manipulació, en el sentit de que és una peça que no està intacta, per dir-ho així. Hi ha hagut una mà que l'ha remogut. Però jo no estic gens segura que a la base no sigui pas una obra d'Eurípides. De fet, els antics no en dubtaven ni gens ni mica de la seva autenticitat. Formava part del cànon de les 10 obres millors d'Eurípides. És només un text concretament, és una de les introduccions que s'han conservat des de l'antiguitat dels resos, que diu, alguns diuen que aquesta obra no és d'Eurípides, però no diuen que sigui l'autor, qui sigui, no diu que aquests alguns diuen que no és d'Eurípides perquè és del segle IV. El que diuen és que no és d'Eurípides perquè té un caràcter més aviat sofòclic. Hem passat d'això, que és només una frase dita així com de passada, i que, per altra banda, no sabem qui ho diu. Senzillament, aquesta persona que ha fet la introducció diu, alguns, Ennioi, diu, alguns diuen, qui són aquests alguns, no? És molt vaga i, a més, diu que té un caràcter sofòclic. Clar, és a dir, tot això està com molt agafat amb pinces, però fa de molt bon agafar-s'hi. Per algun motiu, perquè suposo que els filòlegs som així, se'ns fiquen idees al cap, no? I després les defensem. I a partir d'aquí ve la idea que el resus té una qualitat inferior a altres, no? A altres obres d'Eurípides, quan en realitat, si tu la llegeixes sense prejudicis, és una obra extraordinària. És una obra molt poc coneguda precisament per aquest motiu, perquè sempre es diu, bueno, això no és d'Eurípides, però sí, de debò, llegida així sense més, simplement com una tragèdia més, és una obra d'una gran teatralitat, una obra on hi ha disfresses, dius que es disfressen, enganys, justament hi ha tot el que és el drama d'estar convençut de coses que no són certes, precisament, no deixa de ser una ironia, que una obra que posa tant l'èmfasi en el fet que allò que tu esperaves no s'acompleix, de l'autoengany, precisament una obra que tracta d'això estigui al centre d'aquesta llarguíssima, inacabable discussió de filòlegs, que si és autèntica o no és autèntica. No?
Mm-hmm. Hi ha qüestions, però, molt interessants. Per exemple, el paper, no, de la musa o, per exemple, el culte, la idea del culte, també.
Sí, és un dels misteris d'aquesta obra. És a dir, realment, per mi, el Resus és una obra molt enigmàtica. Ja t'he dit abans que a mi, personalment, em fa la impressió que porta les marques d'haver estat refeta, en el sentit que això que dius del culte a la musa està al final, ben bé, quan Resus, faig spoiler, Resus. Mor, i al final doncs apareix la seva mare, la musa, amb el cadàver i anunciant que Resus, de fet, no morirà, sinó que es mantindrà viu com una divinitat que estarà al fons de la terra. I hi ha tot un vocabulari que lliga tota aquesta escena amb la imatgeria dels misteris d'Eleusis. I apareix, efectivament, com tu deies molt bé, un esment molt misteriós a Orfeu, que, diguem que, a més, Orfeu ja té una vinculació, per dir-ho així, tràcia, però vaja, diguem que a Orfeu se'l vincula, com a mínim a partir del segle IV, els misteris d'Eleusis. I més encara l'altre nom que apareix en aquesta part final, que és el nom de Museu, que era d'alguna manera l'antecessor mític dels Eumòlpides, que estaven a càrrec precisament del santuari dels misteris en Eleusinis. I Museu, que era doncs, aquest poeta mític que passava per haver compost la poesia a Eleusínia. I a part d'això, si esmenta Persèfone, és a dir, tota aquesta part està saturada d'un llenguatge que fa referència als misteris eleusinis i, per tant, que vincula tot això. Se suposa que l'escena, perdona que no t'he contestat abans, m'has dit que tenen una escena molt precisa, no? Tant el ciclop com el resus, i efectivament el resus doncs, passa a Troia, evidentment, però el focus final, d'alguna manera, doncs, està situat en una zona també molt precisa, que és una zona de Tràcia, el Pangeu, el Mont Pangeu, que estava, diguem, al costat d'Amfípolis. Diguem, en una banda, diguem, del Pangeu tindríem com a ciutat important Amfípolis, a l'altra banda tindríem Filip, no? Per entendre's. Llavors, l'escena final, el que posa el focus és en aquesta muntanya, el Pangeu, on se suposa que la musa s'endú el seu fill i allà, doncs, ell, en aquesta muntanya, els resus, continuarà, és una vida més enllà de la mort, profetitzant, sí, no? Vinculat potser a Dionís, perquè en realitat aquest passatge és corrupte i, per tant, costa una mica d'entendre exactament què és el que està dient, però sembla, no?, que hi ha una vinculació amb Dionís també. Tot això arriba de cop i volta. No hi ha absolutament res en el desenvolupament de l'obra que faci pensar que això acabarà així. És un final totalment inesperat. Tècnicament, aquesta escena final, on apareix al final un déu ex machina, no? que diem, en el qual explica, no?, què és el que passarà i si estableix un culte o s'estableix alguna mena de realitat institucional, això ho anomenem un aition, no? És a dir, és el fonament mític d'una pràctica de culte real. Aquest aition és molt estrany, perquè normalment està avisat d'alguna manera. Hi ha indicis al llarg del text que apunten cap a on anirà això. I no és el cas dels resos. El cas dels resos, més aviat, apunta en una direcció i l'aition trenca les expectatives que un hagi pogut fer-se. I acaba d'aquesta manera, és a dir, el que sembla que haurà de ser un resos heroi, típic amb el seu culte, amb una tomba, no? Perquè en el moment en què es descriu l'entrada de Resos, se'l descriu doncs, amb un carro tirat per cavalls, amb unes armes resplendents, i això apunta cap a una figura que rebria el culte heroi estàndard, amb una tomba, i en canvi al final això no serà així. No hi haurà aquest culte, de fet no hi haurà tomba. És molt estrany, diguem. Hi ha diversos detalls en els resos que no encaixen i que a mi em porten a formular una hipòtesi, però que no la vaig acabar de desenvolupar tampoc a la introducció. No era l'espai, no era el moment tampoc de fer-ho, però és veritat que un es demana, en fi, el per què, no? D'això, per què trencar i per què anar a Orfeu i Museu i els misteris Eleusinis. Jo crec que això no ho sap ningú. Hi ha qui ha descrit articles al respecte. El que passa és que estem allà mateix, ens apunta un ambient del segle IV i això reforça la idea que és una obra del segle IV, etc. Però jo crec que poca gent es fixa, precisament, que hi ha aquest trencament, que realment a l'Aition és inesperat. És una peça que no acaba de ser congrua. I a mi és un dels aspectes, precisament perquè no està resolt i és misteriós, és un dels aspectes que m'agraden d'aquesta obra.
I per anar concloent, sí. Quin paper pot tenir el fet de que la font directa per la construcció d'aquesta comèdia, o d'aquesta obra que no és comèdia, d'aquesta obra, siguin els poemes homèrics? És a dir, quina és la singularitat que hi ha que la font única, diguem-ne, sigui Homer?
M'estàs parlant del Ciclop, del Resus o de totes Resus. Dues? Dels resos en concret, dels resos. Quina particularitat té? Home, de fet, és l'única obra realment que es basa directament en un poema homèric. És a dir, en aquest cas estem parlant de la Ilíada. I en canvi, diguem, el Ciclop és l'únic que es basaria com a obra d'un autor tràgic, me refereixo, com a peça conservada que refereixi doncs, el mateix Homer, perquè és Ulisses, és l'Odissea. La resta d'obres, si ho pensem, que són de tema homèric, no refereixen directament ni a la Ilíada ni a l'Odissea, sinó a altres obres del cicle que estan perdudes, que poden ser doncs, els cants cipris, no? les Ifigenies, no? d'Eurípides, Ifigenia Àulida i Atàurida, diguem, que remeten a la història doncs, del que és la poesia èpica del cicle, i que explica els fets anteriors a la Ilíada, no? I en canvi d'altres doncs, tenen a veure amb la poesia èpica que explica els fets posteriors a la Ilíada, no? La petita Ilíada, els aquells de Troia, les etiòpiques, no? És a dir, realment encaixen amb altres poemes. A part d'això, quina importància pot tenir? Doncs que ens permet de comparar el tractament, no? És a dir, tenim una font de primera mà, no? La font original, i diguem com això s'ha transformat en el teatre, cosa que no podem dir en la immensa majoria de casos. Pensem en totes les tragèdies tebanes, per exemple, que probablement bevien de la tradició èpica, igualment tenia, doncs, tenia poemes dedicats a la mitologia tebana i no tenim els originals. Per tant, no sabem quina mena de canvis operava el poeta tràgic. Probablement tenia bastanta més llibertat a la que ens sembla. Clar, en el cas dels resos, va seguint bastant fidelment Homer, el que passa és que hi ha canvis significatius, altres coses, perquè hi ha tot aquest focus posat en resos, no?
I ara sí, per acabar, i quina és la singularitat d'aquest personatge Resos que no té cap altre punt de referència igual de contundent com aquesta obra d'Eurípides?
De fet, sempre es diu que la part de la Ilíada, on es troba la història de Rhesus, que es coneix, coneixem amb el nom de Dodonia, és un episodi afegit. És a dir, és la història dins del que és la trama de la Ilíada, de dos guerrers, Ulisses i Diomedes, que de nit decideixen d'anar a espiar què fan els troians i intercepten precisament un senyor que està fent exactament el mateix que ve del bàndol contrari. Intercepten a Dolor, que és ve de banda dels troians, per espiar els grecs. Diguem que Diomedes i Ulisses interroguen aquest personatge Dolor, el qual els hi diu, els hi acaba confessant on es troba precisament Rhesus, que acaba d'arribar, els hi diu els ho pot trobar aquí i evidentment el maten. Maten a Dolor i posteriorment maten a Rhesus. Tot això està inclòs en aquesta part que es diu que és un afegit tardà. Llavors, de vegades es diu amb molta gràcia que, de fet, el Rhesus es podria resumir com fals Eurípides, no? Posant en escena un fals Homer, per dir-ho així. No? Això ho diu l'Almut Fries, que és una de les grans... Ha fet un comentari absolutament extraordinari del Rhesus d'Eurípides. És la singularitat que té. A banda d'això, no te sabria dir més coses sobre...
Avui hem parlat amb la Montserrat Nogueres, que conjuntament amb les altres entrevistes ens donaran una visió de conjunt d'aquesta gran celebració, que és la publicació, finalment, de tots els volums de Bernat Metge. Montserrat, t'hem d'agrair moltíssim que ens hagis atès 30 minuts per poder parlar amb calma d'aquestes dues peces que vas traduir, introduir, justament, i que, com dèiem, hi fan referència a la tesi. Ara, només per acabar, ha quedat pendent una qüestió que has fet referència, que has dit no era ni el lloc ni l'espai per poder donar la meva visió, en aquest cas, no?, de Rhesus en aquesta introducció. No sé si prepares quelcom per ampliar tot aquest contingut sobre la teva visió de Rhesus.
De fet, tenia la intenció de fer alguna mena d'article acadèmic. El que passa és que quan surts de la universitat tot això va quedant més lluny i realment la feina em treu molt de temps. I, en fi, ho havia pensat, però jo crec que tot això quedarà en un calaix, no? No ho sé, de moment no hi veig com donar-hi sortida. Tot això, la investigació és apassionant, implica realment estar-hi completament immergit. De fet, la traducció del Rhesus i del Ciclop per mi van significar precisament el tornar, no?, a endinsar-me a fer investigació, perquè al final és això, quan treballes amb un text també has de llegir moltíssims articles, En fi, és una feina d'estar realment submergit en el text i va ser un parèntesis. Llavors, això també em va deixar bastant esgotada. Jo vaig anar apuntant tots els interrogants que m'anaven sorgint, possibles solucions. De totes maneres, penso una cosa, que clar, en filologia clàssica nosaltres proposem d'alguna manera com intentar resoldre el trencaclosques. Sabem que no tenim mai la resposta, és simplement propostes que fem i... En fi, en aquest sentit, no descarto, potser algun article per reprendre precisament això que et deia, aquest caràcter tan estrany i enigmàtic de l'Aition, de la part final, no?, del Rhesus. A mi em sembla que aquí hi ha coses interessants a dir, efectivament.
Doncs, Montserrat, dit això, seguirem ben atentament si acaba apareixent aquest article i n'estarem molt al cas, sobretot perquè ara podem celebrar que tenim tot Eurípides per consultar, per llegir, i que ara la Bernat Metge se'n va cap a tot Sèneca, també al teatre, per tant, feina per fer n'hi ha. Gràcies molt i que vagi molt bé el Sant Jordi, Montserrat, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment, que tingueu un excel·lent Sant Jordi.